Hola, bon dia a tothom. Benvinguts i moltíssimes gràcies per ser aquí en un dijous en el que molts de vosaltres no teniu classe, especialment els estudiants i algun professor. Però bé, des del programa de suport a persones amb discapacitat, la Càtedra de Promoció de la Salut i el Pla d'ODG Saludable, hem encetat aquesta jornada, que esperem que sigui la primera d'algunes més, relacionada amb els trastorns de la conducta alimentària, perquè creiem que és, que és una situació que cada cop es dona d'una manera més forta. Aquesta jornada està adreçada en principi als estudiants, però, com podreu veure, també hi ha professionals de diferents àmbits, de joventut, d'adolescència, de diferents serveis també. Jo no parlaré més, la jornada està... Ara fem la presentació de la jornada, ara parlarà la Cristina Molina, del Pla Director d'Addiccions de la Generalitat de Catalunya. Després tancarà la presentació la vicerectora d'Estudiants, la Sílvia Font. Després vindrà la ponència de la Glòria Tràfec, coordinadora del programa de trastorns de la conducta alimentària. Abans del descans tindrem la intervenció del doctor Pau Chapur i amb la presència d'una persona que explicarà el seu propi cas. I després del descans farem un taller a càrrec de l'associació ACAP, Associació contra l'Anorexia i la Bulímia. Serà una jornada que acabarem a les dues, així tothom ja estarem llestos per anar a dinar. Els estudiants, només una petita, els estudiants que heu signat ara, després del descans tornareu a signar i us donaran el certificat ja d'assistència, perquè pugueu convalidar per als crèdits i tot això. Bé. Sense més, saludar la senyora Cristina Molina i li dono la paraula.
Molt bé, bon dia. Doncs gràcies a la doctora Montserrat Castro i la doctora Sílvia Font i gràcies a la Universitat de Girona, perquè a través d'aquest programa de suport a persones amb discapacitat i la Càtedra de Promoció de la Salut organitzin doncs, avui aquesta jornada, no?, amb un aspecte molt rellevant, és a dir, més enllà de la imatge hem d'entendre els trastorns de conducta alimentària. No? Nosaltres des de l'àmbit del que és el Departament de Salut, doncs, realment hi ha un aspecte que per nosaltres és clau, estem parlant d'uns trastorns catalogats dins els criteris diagnòstics de trastorns mentals. Afecten, segons l'Organització Mundial de la Salut, amb una prevalença superior a un 5%. Vull dir que no estem parlant de dades, no? Estem parlant de dades significatives. I, a més, en població doncs, adolescent i jove, són de les malalties d'evolució crònica més rellevants. I aquest és un element que fa que realment hi hagi doncs, una preocupació des de l'àmbit del Departament de Salut per com doncs, treballem millor amb la detecció, no? amb la detecció precoç i sobretot com donem, diguéssim, formació i promoció d'hàbits i estils de vida saludables, no? D'aspectes molt relacionats amb el tema doncs, de l'autoimatge, de l'autoestima, no? Que siguin elements diguéssim, de promoció de l'àmbit de la salut mental en general, però que poden ajudar moltíssim en l'àmbit, sobretot, del tema dels trastorns del comportament alimentari. No? Bé, nosaltres, des de ja fa uns quants anys, estem desenvolupant amb el Departament d'Ensenyament un programa que se li diu Programa Salut i Escola, que és un programa adreçat sobretot a persones de secundària, on hi ha una consulta espontània, amb una infermeria que ha estat formada en l'àmbit de la salut mental i de les addiccions. I doncs, el motiu de consulta més elevat en aquestes consultes espontànies són els trastorns del comportament alimentari. Un 21%, a veure, un 21,9% doncs, de les consultes estan motivades per una preocupació, no? Per una preocupació de la imatge, per una relació amb la dieta, no? I sobretot un aspecte doncs, preocupant amb aquest percentatge que tenim en aquesta població jove. No? Nosaltres, per exemple, a Catalunya, per donar algunes dades, l'any 2013 vam atendre en els centres especialitzats unes 3.000 persones afectades d'un trastorn del comportament alimentari. Veiem que en el període 2007-2013 hem incrementat un 13% la població que hem atès en els centres especialitzats de salut mental amb aquesta problemàtica, no? Sabem que són malalties mentals i que, per tant, les malalties mentals tenen un component biopsicosocial, no? Però aquí hi ha un element important, no? Vull dir, hi ha una vulnerabilitat, i aquest sí que és un element important, i els experts potser n'en parlaran, no? Vull dir, hi ha molta població jove que en un moment determinat doncs, pot fer alguna dieta, i alguns doncs, saben doncs, on trobar el límit i uns altres no. I per tant, això vol dir que hi ha també una vulnerabilitat personal, no? Hi ha un entorn també doncs, psicosocial, familiar, i a més, jo penso que també l'element de l'entorn social, no? I de la pressió dels mitjans de comunicació, la pressió pel que és, no? El culte al cos, la imatge, doncs té també una repercussió molt, molt important quan parlem d'aquests trastorns, no? Per això, doncs ja des de l'any 2006 vam començar en diferents territoris de Catalunya, Girona va ser un territori pioner, a reordenar una mica l'atenció en aquests problemes des de l'àmbit més sanitari, no? Com podíem donar, per exemple, instruments als professionals de l'atenció primària de salut per detectar doncs, població de risc, no? Com milloràvem la resposta des de la xarxa especialitzada, els centres de salut mental infantil i juvenil, d'adults, no? I després doncs, també el desenvolupament d'alguns programes o d'algunes unitats que tinguessin més doncs, ja la població amb un trastorn de conducta alimentària en una situació ja més greu, no? Amb ingrés hospitalari si és necessari i també doncs, amb unitats o programes a través d'hospitals de dia que siguin programes intensius, no? Durant un temps. És veritat que hi ha un aspecte molt important relacionat amb els trastorns del comportament alimentari que potser no passa amb altres trastorns mentals. La mortalitat és una mortalitat elevada. Estem parlant d'un 5%, perquè doncs, es posa en risc. No? Hi ha un risc vital associat doncs, en aquests trastorns del comportament alimentari. No? I aquest és un element que jo penso que hem de ser tots sensibles. Vull dir, és un trastorn mental, però on el risc vital és molt important. Per això, es va posar en marxa des de la Generalitat el que anomenem la taula de diàleg per la prevenció dels trastorns del comportament alimentari. Aquí és una taula on participen diferents departaments de la Generalitat, participen universitats, participen també doncs, empreses, no? Del sector textil, per exemple, doncs Mango participa en aquesta taula, no? I experts professionals participen també mitjans audiovisuals, no? Perquè pensem doncs que una mica la responsabilitat de la prevenció d'aquests trastorns és una mica de tots, vull dir, de les administracions per suposat, però també no? dels mitjans de comunicació, o sigui, això és un element important, o de les empreses que es dediquen doncs, a la venda, no? de roba i que tenim doncs, sempre doncs, aquesta lluita amb el tema de quines talles considerem que són normals o que no són normals i quin ventall ha de poder doncs, tenir i que la gent que tingui doncs, una determinada talla no? Doncs, no se senti malament perquè quan va a alguns llocs doncs, sol tenim talles del 34, 36 no? o 38. I aquest és un element important. No? Jo, per exemple, pensava, i ara ho haureu sentit en els mitjans de comunicació, que doncs, França està tenint ara una actitud no? des del govern de dir bueno, som conscients de que darrere d'això hi ha un problema de salut important i, per tant, doncs, estan intervenint de manera legislativa doncs, en què persones que estiguin per sota d'un índex de massa corporal de 18 doncs, no puguin desfilar no? les passarel·les i que a més es multi de manera important a les empreses que contracten aquestes persones. No? Són iniciatives que legislatives o, per exemple, les iniciatives legislatives de com podem actuar davant d'aquestes pàgines web no? que fan tanta apologia dels trastorns del comportament alimentari. No? I aquest és un element doncs, realment preocupant i que necessita una mobilització de diferents sectors. No? Bé, a nivell de la taula de diàleg s'han doncs, fet diferents temes relacionats amb aquest tema de la prevenció. No? Va haver-hi doncs, un spot publicitari doncs, de... recordareu del 112 on hi havia doncs, un spot que parlava de la importància de compartir almenys un àpat en família al dia no? i de la importància per exemple d'uns bons hàbits saludables eh? No parlem de dietes, parlem de bons hàbits alimentaris saludables no? S'han fet diferents accions a través doncs, del canal Salut, s'han fet vídeos sobre els trastorns de la conducta alimentària, el tema de l'autoestima, per exemple, el tema doncs, de l'atenció i signes d'alerta, el tema sobre creences falses sobre l'alimentació, que aquest també és un element molt important. No? Per últim, doncs, s'ha fet, no? i fa poc que es va presentar en aquesta taula de diàleg, un decàleg de bones pràctiques pel foment de l'autoestima i de la imatge corporal en els mitjans de comunicació i de publicitat, que aquest és un element també doncs, molt important. No? I per últim, ara en aquests moments, des del Departament de Salut, estem doncs, treballant amb el Consell Audiovisual de Catalunya per unes recomanacions sobre quin és el tractament que hem de fer sobre aquests problemes de salut en els mitjans de comunicació. Penseu que el mitjà de comunicació arriba molt, arriba moltíssim, no? que estem parlant d'una població jove, no? on es deixa portar molt doncs, per aquest aspecte de la imatge i per tant és molt important que ens ajudin aquests mitjans a transmetre aquests valors en positiu del que és la salut. No? Jo per últim doncs, voldria remarcar que estem treballant molt en l'àmbit de l'entorn doncs, de l'ensenyament. Jo comentava abans no? la importància de treballar també en l'entorn universitari. Aquest és un element important perquè doncs, a partir d'una edat doncs, la gent deixa d'estar doncs, en un entorn escolar i passa en un entorn universitari i encara estem en una franja d'edat amb una població de risc important. No? Per tant, totes les iniciatives que vinguin de les facultats com aquesta iniciativa doncs, són molt benvingudes. No? I després jo crec que també és important dir que, home, que hem arribat on hem arribat doncs, gràcies doncs, a que hem tingut professionals molt experts, en el cas del Departament de Salut ens assessora el doctor Vicente Turón, que tenim professionals a nivell dels territoris doncs, que avui ens parlaran, no? que treballen des de fa molts anys en aquest àmbit i que també hem tingut una associació de familiars, que és l'Associació Catalana contra l'Anorèxia i la Bulímia, que han estat no? vull dir, molt insistents, no? ja han fet un lobby, però un lobby parlant en positiu, important sobre la importància de conscienciar-nos en a tots els àmbits amb la promoció i la prevenció i el tractament d'aquest problema de salut. Eh? Moltes gràcies.
Tot seguit, la vicerectora d'Estudiants.
Molt bé, gràcies, Montse. Bé, doncs, bon dia a tothom. Com s'ha comentat, aquesta jornada s'emmarca dins d'aquest programa de suport a persones amb discapacitat que encapçala la doctora Montse Castro i, per tant, s'engloba dins el que seria l'objectiu genèric que té aquest programa, que és de trencar barreres, d'afavorir la inclusió de les persones amb trastorns, siguin físics o siguin mentals, no només a la universitat, també a la societat. Per tant, quan ja fa uns mesos la Montse Castro em va venir a trobar i em va comentar que se li havia acudit de tirar endavant una jornada d'aquestes característiques, ho vaig trobar molt oportú. Molt oportú perquè, com s'esmentava ara la senyora Cristina Molina, és un tema que potser a l'escola o en edats prèvies a l'entrada a la universitat es treballa més i potser a la universitat no el treballem tant. Sí que és cert que en algunes facultats més properes als àmbits de salut, com pot ser infermeria, com pot ser medicina, com pot ser la facultat d'educació i psicologia, potser allà en aquests graus hi ha assignatures o es toca més aquest tema, però més enllà d'això potser no es podria treballar bastant més i per tant ho vaig trobar-ho molt oportú. També perquè entre els casos dins del concepte de discapacitat o de persones amb trastorns que arriben a la universitat i que li consten a la Montse Castro i als de trastorns d'alimentació i hem vist com s'han anat incrementant en els darrers anys. Per tant, vam pensar que podia ser d'interès de tirar endavant una jornada com aquesta. Aleshores, de seguida vàrem trobar la complicitat per part del Pla UDG Saludable, que porta principalment la doctora Carme Beltrán, i per part de la Càtedra de Promoció de la Salut, que encapçala la doctora Dolors Jovinyà, per també col·laborar conjuntament i fer d'alguna manera donar més força i potència en aquesta jornada. Aleshores, penso que és una jornada que pot resultar molt profitosa. Haureu vist que els dos primers psicòlegs que participen en la primera part del matí, que són la Glòria Tràfec i en Pau Chapur, són persones amb una formació molt àmplia en aquest camp i també amb una experiència professional acumulada de molts anys. De fet, amb dos porten temps participant també en màsters que impartim en psicologia clínica i en altres cursos diversos, per tant, la seva vinculació amb la universitat també és a llarga trajectòria. I també penso que pot ser de molt d'interès la participació de la senyora Cristina Carretero, que impartirà aquesta segona part de al matí més pràctica, i també vull agrair a la senyora Cristina Molina que avui hagi pogut venir i donar-nos la visió de tot el que s'està treballant des de la Generalitat. Bé, penso que efectivament vivim en una societat des de fa uns quants anys, i potser últimament encara més, amb una visió, amb un mite d'allò que s'espera que sigui el cos d'una dona i també d'un home, una mena de perfecció sovint molt lligada a un cos molt prim, un cos exageradament prim, una visió o un concepte que és difícilment sostenible, sovint perquè les imatges que veiem més mediàtiques són de persones amb un cos o un pes que està molt per sota del llindar inferior de l'índex de massa corporal, com abans s'esmentava. Per tant, difícilment sostenible, perquè això des del punt de vista de salut no es pot mantenir i pot tenir com a conseqüència o bé la cronicitat o no, fins i tot la mort, com s'esmentava en un 5% dels casos. També difícilment sostenible o creïble en el sentit de que amb els avenços tecnològics que hi ha hagut, amb la capacitat a nivell informàtic de modificar les imatges, sovint el que se'ns presenta tampoc és real, és una modificació d'aquelles imatges apropant-les a aquesta idea d'estar molt prim i d'estar jove, que també, més aviat, sembla que tendim cap aquí, no? com a valors. I per tant, d'alguna manera, en alguns moments ens pot fer sentir com una mena de en aquests lletjos, en un món ideal de signes i en edats més vulnerables, com s'esmentava abans, a l'adolescència, però també en les edats de la universitat, perquè no perquè els estudiants siguin majors de 18 anys i ja es puguin considerar adults, hem de deixar d'aportar informació i fer prevenció, penso que també és un element que hem de seguir treballant. Per tant, espero que aquestes jornades, per una banda, ens facin més conscient del problema que tenim al davant, un problema que, com es comentava, s'hauria d'enfocar des de totes les vessants, tant des del treball més individual com més familiar, com més social, global, legislatiu també, com s'han fet amb altres campanyes en relació a altres comportaments o trastorns de la salut. Per tant, que ens ajudi a conscienciar-nos i que ens ajudi també des de la universitat a posar la nostra pedra en aquest camí. Per tant, a tots els assistents espero que en gaudiu. Moltes gràcies per haver-vos inscrit en aquestes jornades i de nou vull reiterar l'enhorabona a la Montse Castro per el detall i la cura que ha posat en l'organització. Moltes gràcies.